Nutrias. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 15 d'agost, Armènia, País de Fe. Un complet recorregut per aquesta terra cristiana del Caucas. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Déu-vos guard, sigueu tots i totes benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social aquí a l'Arquebisbat de Tarragona. En Santi Grimau, el control tècnic i de so amb la Montse Sabater a la redacció i qui us saluda ben cordialment, Elder Moya. Segon cap de setmana del mes de març d'aquesta temporada 2013-2014 del Campanar. Esperem, com sempre, que ens acompanyeu i que gaudiu a través de la nostra xarxa d'emissores dels espais que per avui us tenim preparats. Pareu molta atenció perquè avui tenim un convidat especial al Campanar, com és la visita de Monsenyor Enrique Benavente, bisbe de Tortosa. Abans, però, anem amb els quatre vents del senyor arquebisbe que avui porten per títol la Quaresma, inici de la primavera.
Déu vos guard. El 12 de març de 2000, primer diumenge de Quaresma, Joan Pau II va celebrar a la Basílica de Sant Pere un dia de perdó. El cardenal Ratzinger, que llavors era la seva mà dreta durant la missa solemne, va ser l'encarregat de demanar perdó a Déu per les vegades que els cristians vam emprar mètodes no d'acord amb l'Evangeli en la seva sagrada tasca de defensar la veritat. Després, l'arquebisbe vietnamita Van Tuan, que havia passat llargs anys de captiveri, també va demanar perdó pels pecats comesos pels cristians contra els drets humans. No era la primera vegada ni l'única que l'Església demanava perdó i s'acollia a la misericòrdia divina, però sí la més solemne. Va ser per Quaresma un temps com el que ara vivim en l'Església. Aquest és un temps propici per a penedir-nos dels nostres pecats, també individualment, per apropar-nos al sacrament de la penitència i preparar-nos per a la Pasqua, la gran festivitat cristiana de la mort i resurrecció de Jesucrist. Podem meditar en aquestes dates sobre el que va ser la passió de Crist. Les coses, apuntava Guardini, no tenien necessitat d'esdevenir-se així, com guiades per una força irresistible del destí. No hem de pensar, deia, que fos una cosa normal que Crist fos rebutjat i hagués de morir. Ell va venir a salvar per a la fe i l'amor, i va ser la perversitat dels homes la que el va portar al Calvari. Fins aquí paraules de Romano Guardini. Si la passió de Crist, les negacions, les acusacions falses, si el judici iníc i la tortura fins a la mort fos un itinerari inevitable, podríem pensar que també els resultats dels nostres actes estan condicionats per una força a la qual no és possible posar fre. És a dir, estaríem davant la tentació d'una pretesa irresponsabilitat en el que fem malament i només reconeixeríem com nostres les bones obres. Tots tenim necessitat de penitència, que és font d'alegria. La Quaresma és una època litúrgica que associem al dolor i a la tristesa. En realitat és un pròleg d'una gran alegria, perquè la història acaba bé, amb la resurrecció de Jesucrist, que es penyora de la nostra mateixa resurrecció. En el nostre hemisferi, la Quaresma coincideix amb el trànsit de l'hivern a la primavera. És l'època de preparació dels fruits, i aquests fruits que pateixen del reconeixement de la nostra debilitat i petició de perdó són els que jo desitjo per a tothom. Adéu-siau.
Tot seguit és moment d'escoltar el campanar, el relat de les lectures dominicals. Sant Mateu, capítol 4, versets del 1 al 11. Recordeu que, com sempre, després podreu escoltar el comentari a aquestes lectures que ens ofereix mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Aleshores, l'Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. Jesús dejunà 40 dies i 40 nits i al final tenia fam. El temptador se li acostà i li digué:
si ets el fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans.
Però ell li va respondre:
l'Escriptura diu, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.
Llavors el diable se l'endú a la ciutat santa, el posa dalt de tot del temple i li diu:
si ets fill de Déu, tira't dalt a baix. Diu l'Escriptura, donarà ordre als seus àngels i et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Jesús li contestà:
també diu l'Escriptura, no temptis el Senyor, el teu Déu.
Després el diable se l'endú dalt d'una muntanya molt alta. Li mostra tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu:
et donaré tot això si et posternes i m'adores.
Li diu Jesús:
vés-te'n, Satanàs. Diu l'Escriptura, adora el Senyor, el teu Déu. Dóna culte a ell tot sol.
Llavors el diable el va deixar i vingueren uns àngels i el servien.
El dia 9 de març ens trobem en el primer diumenge de Quaresma. Mossèn Joan Magí, benvingut. Tot l'any anem trobant la manera de viure la nostra realitat comunitària il·luminada per Jesús, la paraula encarnada. Ara, en el temps de Quaresma, trobem les promeses i les solucions per als moments que demanen més esforç i constància.
És la part de desert que trobem en la vida. Són els moments de dubte i de perill i de despistament que ens poden sobtar si anem desprevinguts. Però tenim també sempre la paraula al nostre costat, amb la capacitat d'ajudar-nos en la millora del terreny i per a sembrar i gaudir dels fruits que el Pare ens ofereix.
La paraula de Déu és creadora. Cada dia tenim davant els ulls els resultats de la seva acció artística i generosa. Ho ha fet tot bé i ens ensenya a gaudir-ho i afegir-hi els retocs de la nostra iniciativa que ella mateixa ens ha donat per a participar amb ella i fer-ne comunió.
És important i molt útil fer servir tots els mitjans que trobem per enriquir-nos del missatge de la paraula, entre ells la litúrgia de les hores. El Papa Benet XVI ens diu: encoratja les comunitats de vida consagrada a ser exemplars en la celebració de la litúrgia de les hores, de manera que puguin ser un punt de referència i d'inspiració per a la vida espiritual i pastoral de tota l'Església. El sínode ha manifestat el desig que es difongui més en el poble de Déu aquest tipus de pregària, especialment la recitació de laudes i vespres. Això farà augmentar en els fidels la familiaritat amb la paraula de Déu. Cal destacar també el valor de la litúrgia de les hores prevista en les primeres vespres dels diumenges i de les solemnitats, especialment per a les esglésies orientals catòliques. Per això recomano que, on sigui possible, les parròquies i les comunitats de vida religiosa fomentin aquesta pregària amb la participació dels fidels.
Com ens anima a caminar dins la Quaresma la primera lectura d'avui?
El llibre del Gènesi ens recorda el jardí on ens ha posat Déu al crear-nos. Cadascú el troba al lloc on viu. Ens recorda també que només el gaudireu plenament si busquem amb sinceritat el seu ensenyament, amb amor vers els altres, sense fer cas de les insinuacions despistades que només ens poden portar a l'experiència de conèixer el malestar de la destrossa i els conflictes.
I la segona lectura?
En el text de la carta als cristians de Roma, Sant Pau ens recorda que escoltant la paraula es pot sortir fins i tot del despistament del pecat, que la força de la redenció de Jesucrist és incomparablement més gran que tots els despistaments units, fins i tot dels que es presenten com legals. La paraula té la força d'arrencar de la injustícia tots els que lliurement en vulguin sortir.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
A l'Evangeli de Sant Mateu, Jesús ens ensenya a caminar pel desert sota el guiatge de la paraula de Déu, a buscar les solucions allà on Déu les ha posat i pel camí que ens mostra en tot moment, a trobar la concòrdia i la pròpia dignitat en el valor de totes les persones, mirant-nos tots com imatges de Déu que som, sense necessitat d'adorar les idees que ens desplacen i ens volen portar pels camins enganyosos de la riquesa i del poder.
I I avui és un privilegi gaudir de la presència de Monsenyor Enric Benavent, bisbe de la diòcesi de Tortosa, aquí als nostres estudis de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social a l'Arquebisbat. Aquí ja li donem la benvinguda. Què tal, com està?
Molt bé, moltes gràcies. És per a mi també un plaer poder compartir aquesta estona amb vosaltres.
Porta més de 6 mesos des del seu aterratge a l'Arxidiòcesi de Tortosa. Què tal, com ha anat? Primeres sensacions?
Bueno, estic coneguent la diòcesi, estic coneguent les parròquies, ja he visitat un bon nombre de parròquies, els capellans diocesans pràcticament es conec a tot, hi ha, gràcies a Déu, molts moments de trobar-nos, i vaig coneguent pues, la realitat pastoral de lo que és el bisbat de Tortosa.
Perquè tots els nostres oients se situen, Monsenyor Enric Benavent va néixer el 25 d'abril de l'any 1959 a Quatretonda, a València. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcada, també a València. Va rebre l'ordenació sacerdotal a València de mans del papa Joan Pau II el 8 de novembre de l'any 1982 durant la seva primera visita apostòlica a Espanya. Es llicencià en teologia l'any 1986 i tingué el grau de doctor en teologia l'any 93 per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Va ser nomenat bisbe auxiliar de València el 8 de novembre del 2004 i va rebre l'ordenació episcopal el 8 de gener del 2005. El seu nomenament com a nou bisbe de diòcesi de Tortosa va ser el 17 de maig del 2013 i el dissabte 13 de juliol, doncs, a la catedral de Tortosa ja va prendre possessió. La primera pregunta que li faria després d'aquestes primeres sensacions que ens comentava: enyora València, la seva terra?
Bueno, sempre uno enyora un poc la seva terra, però en l'Església tenim molt clar que el lloc i la nostra terra és el lloc de la nostra missió. Hem estat en viatge a una missió i jo visc a Tortosa, el bisbe de Tortosa, com la meua terra d'ara. No?
Què tal aquesta nova missió pastoral que se li presenta?
És una missió que en alguns aspectes jo crec que és semblant a el que és l'arquebisbe de València. Jo crec que hi ha molts problemes pastorals que avui compartim tots. També, en algun sentit, hi ha que tenir en compte que el bisbe de Tortosa té territoris valencians, i això significa també que en moltes coses pues, hi ha molta afinitat entre la manera de viure la fe en terres valencianes i en el bisbe de Tortosa.
Com bé deia, el bisbe de Tortosa està datat del segle IV i té la curiositat de que abarca doncs, dues comunitats autònomes, la catalana i la valenciana, té 142 parròquies, 124 capelles, 6 diaques i 2 seminaristes. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Bé, hi ha un nombre de capellans encara acceptable per a el que és el bisbat. Encara que el bisbat té moltes parròquies rurals, i això significa que moltes vegades molts sacerdots tenen que multiplicar-se atenent diverses parròquies al mateix temps, i ha tingut seminari obert fins fa pocs anys, això significa que n'hi ha un grup de capellans jovens encara prou considerable, però avui en dia pues, el problema de les vocacions al sacerdoci és un problema que compartim en molts llocs, també avui al bisbat de Tortosa.
A nivell de solucions, pel que fa doncs, al tema de les vocacions, de les propostes per poder captar a la gent jove, quines solucions creu que passen en aquest acabat d'estrenar també segle XXI?
No sé, solucions. Parlar de solucions és un poc, possiblement, massa pretensiós. Nosaltres hem de parlar de respostes que hem de donar i després aquestes respostes veurem fins a quin punt solucionen el problema. Però jo crec que, bueno, les respostes van per una intensificació de la pastoral juvenil. Gràcies a Déu, al bisbat de Tortosa jo estic descobrint que n'hi ha realitats de pastoral juvenil, de grups juvenils que participen en la vida de l'Església, en moments de voluntariat, en moments d'accions eclesials. En aquest sentit, crec que és algo que hi ha que intensificar avui en dia. I en la medida en què ens apropem als joves, podem plantejar-los la possibilitat d'entregar la seva vida al Senyor en el ministeri sacerdotal, en la vida consagrada. Però la resposta a la qüestió vocacional passa per intensificar el contacte amb els joves.
Aquest acostament als joves, aquesta intensificació, doncs aquestes noves generacions de jovent que arriba, passa, per exemple, per una evangelització 2.0, i m'explico. Aquests darrers dies, a Barcelona, doncs, es va celebrar el Mobile World Congress i coneixem que en un any de compte de Twitter del Papa Francesc I, @pontifex, pel que els vulguin saber, ha aconseguit 12 milions de seguidors. Les seves piulades són 4 vegades més retuitejades de mitjana que, per exemple, la del president dels Estats Units, Barack Obama. Cal, en aquest sentit, que l'Església doncs porti a terme l'evangelització que tots coneixem, però també ara adaptada a les noves tecnologies, per exemple?
L'Església té que saber servir-se de les noves tecnologies. No té que viure esclavitzada a les noves tecnologies, però té que saber servir-se d'elles, perquè avui en dia és el mitjà de comunicació de molts joves i de les noves generacions del nostre món. En aquest sentit, la inculturització de l'Evangeli, de la que tantes vegades es parla, significa que l'Església té que saber captar les claus de comunicació de cada cultura i saber utilitzar-les al servei de l'Evangeli. Si tot això ajuda, evidentment ens tenim que servir d'això.
Obrim una miqueta més l'òptica, no ens centrem només en els joves, també en els adults, en les persones grans, en la infantesa. Estem en moments difícils de conjuntura econòmica, doncs molt complicada, a nivell també de pobresa energètica, com hem conegut, o les dades que setmana rere setmana ens enfoca Càritas. De la gent amb la que vostè ara mateix està tenint contacte, de Tortosa, dels pobles, com els està veient?
Jo estic veient a Tortosa que, efectivament, el treball que està fent Càritas, per exemple, Càritas Interparroquial a Tortosa, o Càritas Interparroquial a altres poblacions també significatives del Bisbat, com pugui ser Benicarló, que enguany estan celebrant, per exemple, el 50 aniversari de la Fundació de Càritas a Benicarló, que estan fent una gran tasca de posar esperança en moltes persones que estan patint sofriments. Per altra part, tots coneguem famílies que algun dels membres no té treball i que estan passant per moments possiblement de dificultats econòmiques. Per altra part, també veig que hi ha una realitat que és positiva, i és que moltes d'aquestes situacions familiars, gràcies al recolzament d'altres membres de la família, estan pues, afrontant la situació difícil amb més esperança que si no haguera aquest sentit de recolzament familiar.
Recordem, i perquè tota la nostra audiència a través de la xarxa d'emissores que avui estan escoltant a Monsenyor Enrique Benavent, doncs que la diòcesi de Tortosa compta amb 300.000 habitants, que és un número important sense cap mena de dubte. Reptes per aquest 2014 que acaba de començar. Què es planteja?
Bueno, jo crec que, en primer lloc, de cara al curs que ve, estem participant o estem intentant elaborar un pla de pastoral ja de la diòcesi per als propers anys. Hem tingut alguna reunió amb el Consell Diocesà de Pastoral, amb el Col·legi de Preveres, el Consell Presbiteral, i en alguna petita comissió, a partir de l'exhortació Evangelii Gaudium del Papa Francesc, que crec que ens insinua nous camins per a la evangelització en el moment actual. Estem intentant veure com intentem posar en pràctica algunes de les intuïcions del Papa Francesc en Evangelii Gaudium. Per altra part, per a mi ara és molt important conèixer les parròquies del Bisbat i conèixer més profundament els preveres i a tots els laics que estan col·laborant en la tasca pastoral de l'Església, que també al Bisbat de Tortosa existeixen realitats d'acció catòlica, d'equips de la Mare de Déu, gent molt implicada en la vida de les parròquies. Doncs també estic coneguent-los a poc a poc.
Monsenyor Enrique Benavent, bisbe de la diòcesi de Tortosa, gràcies avui per acompanyar-nos en aquesta entrevista, per acostar-se a Tarragona, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Ara escoltem a mossèn Ricard Cabré, que com sempre ens porta qui tingui oïdes, que escolti.
Mossèn Ricard Cabré, El papa Francesc ha publicat una encíclica Evangelii Gaudium, en la que posa el dit a l'anafra sobre la crisi actual. Ens en podria fer una síntesi?
El papa parla de la problemàtica social en diferents apartats de la seva encíclica. En el capítol segon té afirmacions com aquestes. Avui hem de dir no a una economia de l'exclusió i la desigualtat. Aquesta economia mata. No pot ser que sigui notícia una caiguda de la borsa en dos punts i no ho sigui que un ancià mor de fred al carrer. Això és exclusió. No es pot tolerar que es llenci menjar quan hi ha tanta gent que passa gana. Això és iniquitat. L'adoració de l'antic vedell d'or ha trobat una nova versió despietada en el fetichisme del diner i en la dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement humà. Aquest desequilibri prové d'ideologies que defensen l'autonomia absoluta dels mercats i l'especulació financera. Per això neguen el dret de control dels estats encarregats de vetllar pel bé comú. S'ha instaurat una nova tirania invisible que imposa la forma unilateral implacable, les seves lleis i les seves regles. Citant a Sant Joan Crisòstom, diu el papa, no compartim amb els pobres els propis béns equival a robar-los i prendre'ls la vida. No són nostres els béns que ens sobren, sinó seus. Us exhorto, diu ell, a la solidaritat desinteressada i a que l'economia i les finances retornin a una ètica en favor de l'ésser humà. Vivim en una societat de la informació que ens satura indiscretament de dades, totes al mateix nivell, i acaba portant-nos a una tremenda superficialitat a l'hora de plantejar les qüestions morals. Es fa indispensable una educació que ensenyi a pensar críticament i a madurar en valors.
En un altre capítol, crec que parla de la dimensió social de l'evangelització.
Certament, en el capítol quart diu textualment: una autèntica fe, que mai no és còmode ni individualista, sempre implica un profund desig de canviar el món, de transmetre valors, de deixar alguna cosa una mica millor rere el nostre pas per la terra. Vull una església pobra i per als pobres. Estem cridats a descobrir Crist en ells, a prestar la nostra veu per les seves causes, però també a ser els seus amics, a escoltar-los i a recollir la misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d'ells. Hi ha moltes paraules que s'han tornat molestes pel sistema. Molesta que es parli de solidaritat mundial, que es parli de distribució de béns, que es parli de preservar les fonts de treball, de la dignitat dels febles. Molesta que es parli d'un Déu que exigeix un compromís per la justícia. La defensa de la vida per néixer està íntimament lligada a la defensa de qualsevol dret humà. Suposa la convicció que un ésser humà és sempre un ésser sagrat i inviolable, en qualsevol situació i en cada etapa del seu desenvolupament. És un fi en si mateix i mai un mitjà per resoldre altres dificultats. Si aquesta convicció cau, no queden fonaments sòlids ni permanents per defensar els drets humans. La pau social no es pot entendre com una mera absència de violència assolida per la imposició d'un sector sobre els altres. La dignitat de la persona humana i el bé comú estan per sobre de la tranquil·litat d'alguns que no volen renunciar als seus privilegis. Quan aquests valors es veuen afectats, es fa necessària una veu profètica. Acaba parlant el papa de la necessitat d'un diàleg interreligiós per evitar els enfrontaments entre religions. La religió no es pot imposar per la força, sinó per la convicció.
Donada la brevetat de la nostra missió, suposo que alguns punts han quedat sense exposar o especificar millor. Però, per altra banda, crec que no està mal la síntesi que ens heu presentat.
Falta dir una cosa. El papa afirma, si algú se sent ofès per les meves paraules, li dic que les expresso amb afecte i amb les millors intencions, lluny de qualsevol interès personal o ideologia política. La meva paraula no és la d'un enemic ni d'un opositor, sinó d'un amic que vol ajudar a rompre les cadenes d'aquells que estan esclavitzats per una mentalitat individualista, indiferent o egoista, convidar-los a acceptar un estil de vida i de pensament més humà, més noble, més fecund, que dignifiqui el seu pas per aquesta terra. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Tot seguit saludem a la nostra companya, la Montse Sabater, qui ens porta, com sempre, detalladíssimament el repàs a l'agenda.
Diumenge 9 de març, jornada diocesana de la família cristiana, a càrrec del grup Canta la teva fe. A un quart de vuit de la tarda, el senyor Cabisbe presidirà la celebració de l'Eucaristia. Tindrà lloc al centre Tarraconense el Seminari, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Organitza la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. Dijous 13 de març. Conferència al cardenal Vidal i Barraquer, un màrtir no beatificat. En el marc de les conferències familiars Qüestions d'avui 2014, a càrrec de mossèn Manuel Fuentes, arxiver diocesà, historiador i canonge. La trajectòria del cardenal Vidal i Barraquer com a creient i home d'església durant la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil i el franquisme mereix ser coneguda i valorada. El seu font, un testimoniatge sofrent, pacient i fidel. Tindrà lloc a la sala d'actes de la residència Santa Teresa, a les Monges de la Vella, al carrer Santa Teresa número 4 de Valls, a 9:15 del vespre. Organitza la parròquia de Sant Joan Baptista de Valls. Divendres 14 de març. Conferència Què és un sant? La figura de Sant Antoni. Acte motiu dels 300 anys de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, a càrrec de mossèn Norbert Miracle. Tindrà lloc al Centre d'Interpretació de la Pallissa de l'Era del Senyor, Altafulla, a les 8 de la tarda. Organitza la comissió del tercer centenari de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla. Dissabte 15 de març. Cafè Yucat, Carpe Diem, la recerca de la felicitat. A càrrec d'Antònia Martínez, laica de la parròquia de Sant Salvador del Vendrell. De les 3 de la tarda a 4:45 de la tarda hi haurà un breu recés de Quaresma. Tindrà lloc al Centre Tarraconense el Seminari a les 11 del matí i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Recés de Quaresma a l'Arxiprestat de Reus. Tindrà lloc a la parròquia de Sant Francesc de Reus de les 6 a 8:15 de la tarda i organitza l'Arxiprestat de Reus.
I amb la música del cantautor José Eduardo López i el seu tema Ater Lifex, nosaltres ens acomiadem un cap de setmana més, desitjant-vos retrobar-nos aquí, com sempre, a través de la nostra xarxa d'emissores la setmana vinent, si Déu vol, al programa El Campanar. Gràcies.